3 quarts de 7 de la tarda d'aquest dilluns 10 de juliol del 2006.
L'intermezzo de Pallacci. Això que sona és l'intermezzo de Pallacci, perquè hi ha alguns correus i algunes persones que m'ho demanen.
Sí, sí, sí. Hi ha correus també que elogien la teva secció, que els has fet adonar que modestament doncs, també podien tenir nocions per gaudir de l'òpera de manera més profitosa.
Naturalment que sí, això només costa voler-ho, simplement.
Home, i la teva capacitat divulgativa, que és molt important.
Mira, la meva capacitat divulgativa avui té una pretensió desmesurada, perquè pretenc fer un repàs a la història de l'òpera en 30 segons.
Sí, bueno, pot ser això, sí o no?
No, el que vull fer avui és que avui és l'últim programa. Llavors, sí. Nosaltres durant el curs hem anat explicant coses, així d'una manera espigolada, bastant arbitrària, de maneres de fer òpera. I avui voldria insistir en això i ensenyar que, clar, la història de l'òpera té 400 anys. Això vol dir que quan una persona diu a mi m'agrada molt l'òpera, no, vull dir, seria absolutament pertinent que el que té davant li digués quina òpera. És clar, l'òpera del 1600 té poc a veure amb l'òpera del 1900, diguem. Hi ha diferents tipus d'òpera, no? I avui voldria fer-ho veure una mica als oients, i a tu, si m'ho permets.
Sí, home.
Per exemple, això que sentirem ara és un fragment de la primera ària de la història, que forma part, naturalment, de la primera òpera de la història, que és La fàbola d'Orfeo, de Claudio Monteverdi. Això és de l'any 1607. Fixa't quines característiques té, com sona l'orquestra, la poqueta orquestra que hi ha, com canta el cantant, perquè després ho compararem amb una òpera de 300 anys més tard. Anem a la primera. Bé, fregia en peix aquell moment. Rosa del cel, vita del mondo. Pràcticament no hi ha orquestra. E degna prole di lui che l'universo affrena. Sol che il tutto circondi e il tutto anni, dagli stellanti giri dimmi, vedestu mai di me più liete fortunato amante. 1607. Ara comparem-ho amb el tipus d'òpera que escrivia l'any 1926 un compositor com Puccini. Fixa't que l'orquestra és més o menys la mateixa, eh?
De diferència, no?
Clavat, sí. Clavat, la manera de cantar, la potència de l'orquestra. Clar, aquí hi ha 300 anys. Aquí al mig hi ha molts tipus d'òpera, no molts, hi ha alguns tipus d'òpera diferents.
M'has fet pensar en això, que quan has començat a dir, això és Pallacci, Pallacci, Pallassos,
sí,
no?
Sí.
M'ha vingut al cap, no per Pallassos, però vaja, per la situació. Un dia em deies l'òpera còmica, l'òpera bufa, no?
L'òpera bufa, bueno, és que a part de maneres de fer diferents...
Que és més cap, deu ser més cap endarrere.
És més endarrere, sí, això que estem sentint, sí. Sí, perquè com ara veurem, quan arriba el romanticisme s'acaba el bon humor. En l'òpera i la novel·la
i a la vida
en general. Els romàntics són molt transcendents. Però, efectivament, no només hi ha maneres de fer diferents òperes, sinó també gèneres. Hi ha l'òpera seriosa, com aquestes dues que hem sentit ara, La fàbula d'Orfeo i el Nessun Dorma, del Turandot, i també òpera còmica. Dintre de l'òpera còmica, a part de Verdi, Mozart i autorets així d'aquesta petita categoria, doncs va haver un autor que va ser capaç de convertir un simple barber amb el factotum de la città. Rossini. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, tra la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non terrà, sono il fantato della città, sono il fantato della città, della città, della città, della città. Això era el començament dels 1800. Rossini feia aquesta mena d'òperes bufa, amb molt de text, el cantant havia de cantar molt ràpidament, volien fer un cert humor amb aquest tipus d'òpera. Però com tu deies molt bé fa un moment, al llarg del segle XIX comença el romanticisme. I el romanticisme la gent perd l'humor. I comencen a passar de moda les òperes bufes i cada cop la gent vol veure més a dalt de l'escena el sentiment. Els gustos del públic comencen a tombar cap al sentiment. Per això Donizetti, que vol escriure una òpera bufa com és l'Elisir d'Amore, conscient dels gustos que el públic cada vegada anava tenint més, enmig de la seva òpera bufa, resulta que hi ha un moment que s'abaixa la llum, que cau la tarda, que el tenor es queda sol i que se sent aquesta música.
Era romanticisme, però és preciós.
És molt bonic, és molt bonic.
Plorem, però vaja,
entra,
plorem a gust.
Comença a entrar el sentiment en l'òpera. Poc abans de Donizetti i de Bellini, que són els primers romàntics, el sentiment no estava de moda.
No s'expressava.
No, més aviat s'amagava. En l'època de Mozart, després en veurem un exemple, si tenim temps. En l'època de Mozart, els sentiments es deien, però no es veien.
O sigui, no s'exterioritzava.
Ah, això mateix. La comtessa de les noces de Figaro està molt entristida, però diu que està molt entristida. I la música és continguda. Està explicant que està trista, però no ho veus gens que està trista. En canvi, el romanticisme comença a ensenyar el sentiment. Però a mesura que avança, la gent cada vegada demana més. És una mica com els reality shows de la tele, que avui dia cada vegada és pitjor. Sí, cada vegada, sí, doncs els programes que ara es poden veure a les 7 de la tarda fan fardat. No? Bé, doncs amb l'òpera passa
d'evolució.
Això mateix. Cada vegada més. La gent vol veure el patiment a dalt de l'escena, vol veure les passions més baixes.
Fins on t'arriba això? Toca sostre.
Arriba un punt que genera un altre tipus de corrent del qual parlàvem fa relativament poc.
Del verisme.
Del verisme, sí senyor.
Sensació de versemblança.
Això mateix, la màxima realitat, però a més a més buscant els aspectes més truculents de la realitat. O sigui, dèiem Pagliacci, no?
Sí.
Doncs el pallasso és un home vell, és un home pobre, que està casat amb una dona més jove que ell, que s'adona que li fa el salt amb un altre home i que no pot ni plorar, perquè en l'instant en què se n'adona, resulta que s'ha de vestir, s'ha d'enfarinar la cara i ha de sortir a fer riure. O sigui, ell està plorant per dintre i en canvi ha de sortir a fer riure els altres. I ell diu, ets un pallasso. Ell es diu a si mateix. La gent paga perquè els facis riure. Per tant, riu, pallasso, riu del dolor que t'enverina el cor.
Bye.
pallasso plora directament dalt d'escena, no?
Que és anar, sí, gairebé a buscar el groguisme, no? Buscar...
Això mateix, l'explícit. El verisme seria una mica el naturalisme, yeah, de Zola, diguem, no? Anar a buscar...
La situació tràgica...
Això mateix, el drama. El drama absolut, la misèria humana.
La condició humana.
Mira, per posar-te un exemple, davant d'aquesta mateixa situació que viu el pallasso, això estem parlant de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, finals del segle XIX, la mateixa situació, explicada per Mozart, és la de la comtessa que et deia abans. La comtessa de les noces de Figaro sap que el seu marit li és infidel. I ella diu, porta'm amor algun consol que em faci recuperar la vida, etc etc. Però davant de la mateixa situació, haver-se assabentat que la parella d'un li és infidel, t'ho has sentit com s'expressava això, no? Uh-huh. El verisme, com expressa amb l'orquestra, amb el crit, amb el drama, amb el plor. Ara escolta com canta la comtessa en Mozart, dient el mateix. Sal, una línia de cant lligada,
sobrietat,
contenció, i està i la situació és la mateixa, però mira com canta ella. Torna'm el meu tresor, li diu a l'amor, igual que el pallasso que s'esquinçava les vestidures. Escolta. Les pujades a l'agut són graduals. O sigui, són una nota després de l'altra, després de l'altra, després de l'altra. No hi ha salts, no hi ha estirabots. Ara en sortirà un exemple d'això, escolta. Fixa't, una nota rere l'altra. Ara.
Classicisme.
Això és classicisme. És un altre tipus d'òpera molt diferent. La veritat és que si t'agrada la música i t'agrada el cant, és fàcil que t'agradin més d'un tipus d'òpera. Però el que he volgut avui, així d'una manera una mica matussera, repassar amb el temps que hem tingut, és fer veure que de tipus d'òpera n'hi ha molts i que val la pena de tots de conèixer-los.
Doncs moltes gràcies, Marcel Gorgori, gràcies a tu. Hem anat tastant setmana rere setmana una mica d'òpera i així ens has fet entrar el verí també de l'òpera.
Que ens enverina el cor.
Moltes gràcies, Marcel.
Gràcies a tu.
Bon estiu. Gràcies
oients,
també a l'Albert Espinosa, la Rosa Voladeres, en Xavier Roig i l'Anna Estrada, els col·laboradors d'avui, els guions, l'equip habitual, el muntatge musical, Dani Jiménez, us ha parlat Xavier Grasset. Fins demà. Don't let go, don't let go.